Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, començam una setmana més a Església Notícia. Estem avui amb tots vostès, amb Marc Forit, na Sònia Febrer, na Neus Pons i Antoni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana tenim molt present la presència de l'equip itinerant Missioner Menorca, els quals han compartit amb nosaltres, a diferents parròquies, la seva experiència al Sínode de l'Amazònia, celebrat durant el mes d'octubre a Roma.
Començam-hi, doncs, i ho farem amb un dels comentaris sobre els equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu neixen de manera molt simple. El 1938, un jove prevere de París, el pare Henri Caffarel, rep la visita d'una dona jove que desitja parlar-li de la seva vida espiritual. Pot després conèixer el seu marit. Després, aquesta parella li presenta tres altres parelles. El projecte de reunir-se per reflexionar junts sobre el matrimoni cristià és llançat. El 25 de febrer de 1939, les quatre parelles es retroben amb el pare Caffarel i neix el primer equip del moviment. El 1947, una volta acabada la guerra, els grups de matrimonis es multipliquen i, de mica en mica, es crea una organització. El pare Caffarel i els responsables del moviment elaboren, aleshores, en la pregària, un document fundador que és anomenat la Carta dels Equips de la Mare de Déu. És promulgada el 8 de desembre de 1947 a l'Església de Sant Agustí a París. A Menorca, l'octubre de 1972, a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries, el matrimoni Josep Maria Roig i Maria Dolors Amat donen informació sobre el moviment dels equips de la Mare de Déu. I el mes següent comencen a Ferreries el pilotatge, una iniciació a 5 equips. La llavor dels equips estava sembrada a Menorca.
En l'audiència de dimecres passat, el Sant Pare ha meditat sobre els tres esdeveniments que caracteritzen l'episodi de l'arribada de Pau a la ciutat de Filips, colònia romana de Macedònia i, per tant, l'entrada de l'Evangeli a Europa. Primerament, ha parlat de l'hospitalitat de Lídia.
El primer d'ells és el baptisme de Lídia, una dona creient a la qual Déu, per obra de l'Esperit, va obrir el seu cor perquè acceptés l'ensenyament de Pau. Aquesta obertura li va permetre acollir Crist, mitjançant el baptisme, al costat de tota la seva família, i va obrir la seva casa als altres apòstols.
En segon lloc, Francesc es va referir al moment en què Pau i Silas van ser denunciats pels propietaris d'una esclava.
L'esclava, que podia endevinar el que passava, a la qual els apòstols van exorcissar, durant la seva estada a la presó, en lloc de lamentar-se, van lloar a Déu. I ell els va salvar mitjançant un terratrèmol que va sacsejar la presó i va trencar les cadenes que el lligaven.
Finalment, el pontífex es va referir a la conversió i al baptisme del capçaller i de tota la seva família.
Ell va creure en el Senyor Jesús, al costat de tota la seva família. Va acollir els apòstols a casa, els va rentar les ferides i va rebre el baptisme. Després, ple d'alegria per haver cregut en Déu, va preparar la taula i van celebrar una festa, va relatar. I va concloure dient, enmig de la nit, per al carceller i la seva família, va brillar la llum de Crist, es van trencar les cadenes del cor i van experimentar una alegria indescriptible.
I ara, tot seguit, els hi anem a Fondi Sabibàs, les notícies d'aquesta setmana. En primer lloc, els hi parlaran de la celebració de l'Assemblea Ordinària dels Escoltes de Menorca.
El 25 d'octubre va tenir lloc l'Assemblea Ordinària d'Escoltes de Menorca, presidida pel seu president Carlos López, acompanyat per l'equip diocesà. Es va aprovar el pla anual d'aquest curs i es va dedicar a la gestió que fa l'associació de la forma més austera possible. També es van consolidar els elements bàsics de mètode amb tots els agrupaments i es va aprovar el pla de formació per a aquest curs. Els escoltes de Menorca preveuen realitzar transformacions internes, com el curs de maneig d'extintors, la trobada Brancaco i una formació en valors. També informar que està en marxa el curs de monitor de temps lliure, el qual ha tingut molt bona acceptació. Van comptar amb la presència de representants del Fòrum Ets Menorca per explicar a què es dedica l'entitat, ja que un dels punts d'ordre del dia era la incorporació d'escoltes de Menorca en aquest fòrum, fet que va ser aprovat pel plenari. En donar per finalitzada l'assemblea, es va gaudir d'una berenata de coques i pastes preparada per l'agrupació d'escoltes Federico Pareja.
També els informarem avui sobre l'inici de les obres de l'absis de l'església de Santa Maria de Mor.
El 29 d'octubre va començar la restauració de l'absis de l'altar major de l'església de Santa Maria de Mor, una zona molt afectada per les filtracions d'aigua procedents de la rosassa i de la coberta del temple. L'any 2010 es van reparar aquests elements per aturar les filtracions, però l'aigua que es va filtrar va causar taques i despreniments que van afectar la volta, danyant també l'ornament artístic fins al dia d'avui. Aquests treballs de restauració, que segueixen el projecte de l'arquitecte Jesús Cardona, inclouen la recuperació d'aquests elements artístics, els quals daten dels anys 1811 i 1812. S'ha col·locat una gran tela blanca per tal de que les misses es puguin celebrar amb normalitat. Està previst que aquestes obres estiguin acabades abans de Setmana Santa.
Per acabar, els hi parlam sobre la trobada en què el grup itinerant missioner de l'Amazònia ha tingut aquí a Menorca.
De l'1 al 4 de novembre, la nostra diòcesi va comptar amb la presència de l'equip itinerant missioner. En Ney Valente, na Maria Eugènia, Nóscar González i n'Andrí van participar a diferents activitats parroquials i van explicar la seva experiència en el sínode de l'Amazònia, celebrat a Roma del 6 al 27 d'octubre. El document final del sínode va presentar quatre punts claus: la conversió pastoral, cultural, ecològica i sinodal, amb la importància d'oferir un diàleg intercultural que ens acosti a la realitat local dels pobles indígenes. Van sortir d'aquest sínode amb molta força i amb més suport institucional i amb una església sinodal que escolta la veu dels pobles indígenes. D'altra banda, Nóscar va explicar que a partir de gener s'incorporarà l'equip itinerant de la triple frontera de Brasil, Perú i Bolívia per conèixer i atendre els problemes socials de les comunitats d'aquesta zona.
I ara, tot seguit, posam al seu abast, a la seva disposició, l'agenda de que propers dies apuntin tot el que hi haurà i es durà a terme a Menorca.
Avui, diumenge 10 de novembre, en motiu del Dia de l'Església Diocesana, la col·lecta a totes les parròquies anirà destinada a aquesta finalitat.
El pròxim divendres 15 de novembre, a les 19:30, conferència sobre el paper dels cristians en l'actualitat, a càrrec de mossèn Pepe Rodado, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, a la sala d'actes del Seminari Diocesà de Menorca, a Ciutadella.
I seguim amb una altra conferència, aquesta a càrrec de Ariadna Blanco, delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada a Catalunya i Balears, que tractarà la situació actual en la que es troba Síria, en particular els cristians d'aquest país. es celebrarà a dues parròquies de Silla. Divendres 15 de novembre a les 20 hores a l'església de Santa Eulària de Laió i dissabte 16 de novembre a les 17:45 a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella.
I ara anem a escoltar el comentari que es fa arribar al bisbe Francesc.
Casa de oración para todos. Poco después de su entrada en Jerusalén, Jesús visitó el templo y al ver el revuelo que montaban los cambistas y los vendedores, gritó, citando a Isaías, «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Estoy convencido de que la Iglesia tiene que convertirse en esta casa de oración. Hoy son muchas las personas que sienten la sed de lo absoluto y la intentan saciar fuera de las iglesias establecidas. Se busca una espiritualidad que proporcione la máxima satisfacción personal y sane las heridas que producen las angustias y frustraciones inherentes a nuestras sociedades occidentales. Algunos buscan respuesta en las religiones de Oriente, recurriendo a sus técnicas de meditación y relajación. Otros viven una religiosidad difusa buscando el bienestar emocional en diversas prácticas psicológicas o terapéuticas. La Iglesia tiene que volver a ser esta casa de oración en la que estas personas y muchas otras puedan encontrar una espiritualidad fuerte y recia. Tenemos un enorme patrimonio espiritual. Contamos con santos y místicos de excepcional valor que no podemos guardar. La tradición cristiana tiene una espiritualidad sólida, verdadera, que sana lo profundo de la persona porque conecta con el misterio del Dios vivo y no aísla de los demás seres humanos ni de la creación. Un conocido teólogo, Karl Rahner, dijo en los años 60 que el cristiano del futuro será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo o no será. Esto quiere decir que nuestra Iglesia tiene que ser una comunidad mistagógica, es decir, un grupo que tiene la habilidad de iniciar en la experiencia del encuentro con Dios. La palabra mistagogo, que procede del griego, significa el que inicia en los misterios. Cada una de nuestras parroquias y comunidades tiene precisamente este reto, ayudar a iniciarse en una experiencia espiritual, sabiendo además que esta experiencia es fruto de la acción del Espíritu Santo y no consecuencia del uso de unas técnicas o métodos. En esta iniciación tiene un papel fundamental la liturgia y de modo particular los sacramentos, porque son medios extraordinarios para vivir el encuentro con el misterio santo. La oración, la alabanza y la escucha de la palabra de Dios facilitan nuestro encuentro con Dios, con su gracia, con su amor, con su acogida, su perdón y su salvación. Por eso debemos preguntarnos por la fuerza mistagógica de nuestras celebraciones. Si cuidamos el canto, el silencio, el recogimiento, los símbolos, el lenguaje que interpela y la conexión con la vida, ayudaremos a las personas a introducirse en el misterio que celebran. No podemos abandonar a su suerte a tantos hombres y mujeres que tienen un deseo de espiritualidad. Si queremos estar abiertos a todos y acoger a todos, debemos vivir una fuerte experiencia de Dios y aprender a iniciar en ella. Será necesario que seamos de verdad casa de oración.
Amb aquestes paraules del bisbe els hi deim adéu i fins la setmana que ve.
Que passeu un molt bon diumenge.
Adéu.